explicàvem a l'informatiu, aquest cap de setmana un menor d'edat ha estat detingut per una violació a una nena de 10 anys a Reus. Atenció, eh? Un menor d'edat ha violat a una nena, menor d'edat, de 10 anys, a Reus i ha estat detingut. La setmana passada sabíem que havia hagut violacions múltiples al País Valencià, a Vila-real d'una banda i a Burjassot de l'altra. En totes dues hi va haver menors implicats. De fet, es calcula que de les violacions grupals denunciades darrerament a Espanya, en el 27% d'elles hi havia menors d'edat entre els agressors. Fa un mes, aquí a Tarragona, us explicàvem també que un menor de 13 anys havia violat a una noia de 15. I, evidentment, la setmana passada va fer la volta al món la notícia que el jove que tot just havia fet els 18 anys, va esperar els 18 anys per poder comprar les armes, però aquest noi, que estava allà al límit entre ser menor d'edat i no ser-ho, als Estats Units va protagonitzar el tiroteig en aquella escola de Texas, la segona matança més greu en un centre escolar als Estats Units, matant a 19 nens i nenes d'entre 7 i 10 anys i a dues professores. Davant d'aquest allau d'informacions que ens estan arribant darrerament a on hi ha menors d'edat implicats, alguns d'ells molt i molt i molt joves com a agressors, avui volíem parlar de què hi pot haver al darrere, de què hi ha al darrere d'aquests casos, i per entendre'ns, per ajudar-nos a entendre-ho i explicar-ho, ens acompanya el doctor Antonio Andrés Pueyo, que és professor de Psicologia i Criminologia de la Universitat de Barcelona i membre del grup d'estudis avançats en violència d'aquesta universitat. Professor, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pol. Gràcies per convidar-nos.
No, vostè per acompanyar-nos. Clar, jo aquests dies m'anava posant les mans al cap a mesura que anàvem explicant que es produïen aquestes notícies, com a mínim que s'estaven succeint aquestes notícies. A vostè li sorprenen aquestes dades?
A veure, cal dir que a partir de les notícies que has donat i que naturalment estan a la premsa, un es pot fer una imatge de la realitat, però probablement aquesta realitat no és ben bé una imatge completa de tota la realitat.
Mm-hmm. En quin sentit?
Molt impactant. Sí. És molt impactant sentir qualsevol d'aquestes notícies.
A veure, jo reconec que de fet és el motiu pel qual divendres passat al programa vam dir, escolta'm, potser que en parlem, perquè realment l'acumulació que hem tingut en 10 dies i si ho vol fins i tot en un mes ha sigut brutal, però és que la setmana passada va ser un no parar, per exemple.
Sí, però no convé barrejar-ho tot alhora. Per què? Perquè estem parlant de fets, clar, la realitat del que va succeir als Estats Units o els fets que has descrit de violència sexual, sí, són aspectes que, clar, tenen en comú el fet de que els protagonistes són adolescents o de vegades inclús nens, encara que bàsicament estem parlant de preadolescents i adolescents. És un terme que m'agrada utilitzar-ho perquè ens ajuda a comprendre aquest sector que, quan es denomina des d'un punt de vista legal, clar, són menors, però a la vegada des d'un punt de vista psicològic i sociològic hi ha moltes diferències entre un menor de 13 i un menor de 17. Estem clar parlant de realitats molt diferents. Però barrejar-ho tot no és una bona estratègia per intentar saber si està passant alguna cosa. És a dir, clar, una de les grans preocupacions és que tot això siguin petits indicadors, no perquè siguin greus, sinó perquè, clar, són fets puntuals que si els anem posant en un mapa i en un període temporal dona la sensació que pràcticament està arribant la debacle des del punt de vista del comportament de la gent jove i de les conductes violentes. Hauríem de dir, tret dels casos com els atemptats i els atacs a les escoles de primària i centres educatius de Nord-Amèrica, que és un fenomen molt especial d'aquell país, però que té, per la gravetat i per l'impacte internacional, té una enorme... crea opinió, no? El tema de les agressions sexuals comeses per adolescents és una altra història, des del punt de vista criminològic. Probablement és una realitat que ara emergeix i que ocupa les primeres línies dels diaris, però els criminòlegs sabem que això no és que sigui freqüent, però no és en absolut nou. Uh-huh. I, per tant, el que fem és tenir una visió de la realitat doncs molt més completa que ara era, que abans era pròpia dels professionals de la justícia, dels serveis socials, i no transcendia a la primera línia de la, de la, de la premsa. Uh-huh.
Què és el que porta els... És a dir, per exemple, jo, entenent l'argument, no, i el raonament que fa, diguem-ne, si jo trec d'aquesta equació, evidentment, el que va passar als Estats Units la setmana passada, després, si vol, hi entrem específicament d'una manera concreta, no? Però, per exemple, els casos que tenen a veure amb casa nostra, estem parlant de delictes sexuals, bàsicament, no? Quan, com a mínim, els que hem tingut coneixement, amb aquests dos matisos, no? Menors implicats en violacions en grup, diguem-ne, no? Seria un, seria un apartat, i l'altre, el fet que hi hagi algun menor que pugui violar també a noies, menors o no menors, diguem-ne, eh? Estaríem parlant d'adolescents, que per això jo crec que és interessant el mateix que vostè hi plantejava, perquè al final en molts casos estem parlant d'adolescents que exerceixen aquesta violència sexual, no?
Sí. El tema de la violència sexual, especialment en aquestes categories, no és infreqüent entre l'adolescència, gens infreqüent. L'únic que sempre ha quedat una mica restringit a l'àmbit familiar o a l'àmbit immediatament al voltant dels adolescents, moltes vegades perquè hi ha una interpretació que ara, diguem-ne, té... Això és com el got mig ple o mig buit, no? Li podem veure la part més greu o la part menys greu, en el sentit d'en que probablement moltes d'aquestes conductes passen al límit de lo que diríem les conductes d'exploració de les relacions sexuals inicials, no? Sí. Naturalment, clar, quan un llegeix segons quins fets, com el que comentaves d'un noi de 12 anys que ha violat a una nena de 10 anys, estem parlant d'un fet clarament delictiu en un sentit moral, no en un sentit legal, perquè la responsabilitat penal dels menors només comença a partir dels 14 anys. Per tant, en aquest cas, la gestió d'aquesta realitat correspon més a l'àmbit del servei social.
Sí, estem més en un problema social, no? I en una gestió, diguem-ne, que després s'ha d'abordar des d'un punt de vista social i educatiu, que no pas en l'àmbit legal, on no, això no té recorregut.
Bueno, no té recorregut, però és que, a més, de vegades tampoc és eficient des del punt de vista de la prevenció futura. Molts d'aquests casos no deixen de ser realitats dures, però que no tenen una continuïtat, que no tenen una... una possible continuïtat en el temps, i moltes vegades són fets puntuals que, si es descobreixen i si s'intervé, normalment les conseqüències són menors, tant per les víctimes com pels agressors. Però, naturalment, això depèn del cas en particular. Clar, no és el mateix un noi de 12 anys que abusa sexualment d'una nena de 10 anys que un grup de nois de 17 anys que abusen d'una de 30, perquè són, diguem-ne, la categoria és semblant, però la naturalesa dels fets és molt diferent, perquè, clar, hi ha nois de 17 anys que, francament, funcionen com adults a la societat i que, per tant, són realitats en les quals sí que cal tenir present que es poden prendre mesures penals, que es poden prendre mesures de tractament i, per tant, tenim una altra dimensió. Quan ho juntem tot dintre d'una mateixa capsa o d'un mateix pot, no ens ajuda a comprendre aquesta realitat.
Com es pot explicar? Doncs fem aquesta distinció, no? Per exemple, després entrem amb la qüestió de les violacions en grup, per exemple, i el fet que hi hagi adolescents que es puguin moure, diguem-ne, 16-17 anys, per entendre's, o el límit dels 18. Però ja que aquest cap de setmana, per exemple, hi ha hagut aquest cas de Reus, fa una setmana hi va haver aquest cas a Tarragona, que estàvem parlant d'això, no? De nens de 12-13 anys que poden acabar violant a nenes. En el cas de Reus és 10 anys, en el cas de Tarragona fa un mes la nena noia en tenia 15, no? Per entendre'ns. Què hi ha darrere d'aquests tipus de violència? Són casos molt puntuals que un nen tan petit, diguem-ne, pugui exercir aquest tipus de violència sobre una nena?
No, tan puntuals no són. El que passa és que no surten a la premsa. Uh-huh. El que passa és que tampoc són una epidèmia. És que, clar, aquí tenim sempre una espècie d'espada de Damocles, perquè si diem...
Mira, si li agafem les dades d'aquest any, diguem-ne, aquests dos han coincidit en un mes, però no recordo haver-ne explicat cap altre en tot l'any, per exemple.
Però perquè no... A veure, perquè com és natural, no dic que sigui una obligació, però si seguíssiu les informacions i les memòries dels serveis socials que a Catalunya atenen casos, és a dir, pares que porten els seus fills que han tingut successos d'aquesta naturalesa als serveis socials, no és un ni dos al mes, n'hi ha alguns més, tampoc es repeteix una epidèmia, però forma part d'una realitat que és una realitat preocupant, però no alarmant. Vull dir que no és un tema que ens hagi de fer pensar que està havent-hi una onada o un canvi en les costums o alguna cosa així com, ara que tenim tan a prop l'experiència de la pandèmia, com una epidèmia que ens ocupa i que hem de fer prevenció. Naturalment que s'ha de fer prevenció, que s'ha de treballar, hi ha professionals que estan treballant en aquest camp, tenir consciència de que aquest és un problema relevant i que pot tenir conseqüències importants és imprescindible, però tampoc cal prendre grans alarmes sobre aquests punts.
Què acostuma a haver-hi darrere de casos com aquest?
Pues darrere de casos com aquest hi ha una sèrie de una combinació de factors de risc entre els quals hi ha una hipersexualització de l'entorn familiar i de l'entorn on viuen aquests nois, que poden venir o bé per la consum, per estar molt, molt disponible o molt accessible a la pornografia infantil, o viure entorns familiars o entorns on el tema de la sexualitat es tracta d'una manera molt frívola o està present d'una manera molt immoral, en el sentit que hi ha famílies, doncs que repeteixi sigui la norma, però hi ha relacions sexuals en les quals els nens són testimonis o veuen pel·lícules o continguts pornogràfics d'una manera habitual. Aquesta hipersexualització és un dels factors que coincideix també en un moment de desenvolupament i d'inici de l'interès sexual per part dels preadolescents i que moltes vegades acaba en comportaments que, diguem-ne, estan més enllà del que seria simplement una experiència una mica anòmala i que no tindria més transcendència. Per tant, cal contextualitzar-ho molt, cada cas en particular, i sense oblidar-nos de que aquest és un problema al qual cal dedicar-li temps i esforços, tampoc podem utilitzar-ho com un indicador, diguem-ne, de com van les dinàmiques socials. No, no estem davant d'un fenomen que pugui preocupar-nos més enllà del cas particular i de l'atenció que aquestes famílies, aquests nois i aquestes noies han de tenir.
Ah, vostè deia abans, no ho expliqueu als mitjans de comunicació, perquè segurament no us pertoca, diguem-ne, de fer un seguiment exhaustiu dels informes, no?, que es puguin anar fent de serveis socials. Seria bo o contraproduent que ho expliquéssim als mitjans de comunicació?
Aquest és un debat en el qual jo soc molt, com diríem, dubitatiu sobre les conseqüències, perquè es contraposen dos drets que són, per una banda, informar, i per altra, fins a quin punt això pot modelitzar els que ho observen. Probablement la segona opció és menor en influència que la primera. És millor tenir consciència de que aquest és un problema que cal abordar, que simplement no comunicar, no informar, però el que sí que no és gens adequat des d'un punt de vista de l'opinió pública és barrejar-ho tot, i intentar buscar en aquesta informació fenòmens com ara, per exemple, i sento sortir-me'n del tema, però jo crec que és convenient, aquesta espècie de gran termòmetre comptador que tenim de les morts que han passat de dones en els últims 15 o 20 anys. Clar, això és una informació sempre horriblement pessimista, perquè per definició cada vegada que passa una més, se suma una més. I aquest tipus d'informacions jo crec que no ajuden a comprendre la dimensió del problema, sinó que bàsicament ens donen una visió molt pessimista, molt tremendista de la realitat, quan moltes vegades està passant el contrari.
És que també reflecteix una realitat.
Claro. És veritat que hi ha una realitat així, però aquesta barreja, per exemple, les agressions múltiples que cometen els adolescents, sí, comparades amb la manada, no hi tenen res a veure. És que són fenòmens molt diferents. Clar, un diria...
En quin sentit ho diu? Perquè justament volia que anéssim també, diguem-ne, bueno, que abordéssim això, per exemple, perquè teníem els casos de la setmana passada de Vila-real i Burjassot, per exemple, que van coincidir en menys d'una setmana, diguem-ne.
El crim el gran fet de la manada és un delicte intencionat, planificat, produït d'una manera absolutament deplorable per un grup de persones que ja no són adolescents. I aquest és un fet que té la seva significació criminològica. Les agressions sexuals fetes per un grup d'adolescents en un context festiu o oportunista tenen una connotació molt menys greu. Per què? Perquè normalment les agressions de qualsevol mena que cometen els adolescents solen ser més grupals que individuals. Aquestes agressions sexuals moltes vegades són aprofitar una oportunitat, alguns membres del grup es veuen pressionats pels altres. Són realitats una mica més difícils d'analitzar com si fos aquesta voluntat intencionada que tenien els de la manada.
És a dir, no hi ha la planificació, diguem-ne, no? No. Habitualment, em refereixo, que sí. Es va fer palesa, diguem-ne, per exemple, en el cas de la manada.
Sí, sí, no té el mateix significat de violència en un sentit molt, molt propi, no?, de la paraula. Tot allò que passa en l'entorn de les festes, tot allò que passa en el desenvolupament grupal. Moltes vegades algunes agressions on participen diversos agressors sobre una pròpia víctima es donen en entorns de pisos compartits, en entorns en els quals el fet de que dos o tres nois participin en aquesta relació sexual està, és difícil de distingir des d'un punt de vista, diguem-ne, funcional, a on està el punt delictiu i a on està el punt de consentiment. Tot això a poc a poc, clar, des d'un punt de vista extern i inicial, tot això que estic dient pot semblar com de comprensió i tolerància cap als agressors. No, no, simplement el que es tracta és de veure què està passant i acostant-nos a la realitat, no amb prejudicis i d'alguna manera esquemes mentals que costen, diguem-ne, d'acostar-se a la realitat.
Clar, bueno, el que escoltar-lo, per això, professor, penso, i aleshores, això vol dir que és difícilment previsible, diguem-ne, aquest comportament violent, fins, des d'un punt de vista sexual, en aquest cas que estem parlant d'aquestes violacions grupals on hi participen aquests adolescents?
Sí que ho és. És molt difícil de predir. Per això, moltes vegades el que trobem...
De predir o de detectar, diguem-ne, allò de dir, doncs mira, estem parlant de nois, diguem-ne, que poden ser problemàtics en aquest sentit, que potser s'hi ha de vigilar...
Bueno, a veure, les dues coses són adequades, perquè una cosa és anticipar que pugui passar, que és el que voldríem d'alguna manera en termes preventius, i això, per aquesta funció sí que té sentit, que la premsa, que els mitjans de comunicació se'n facin ressò d'una manera proporcionada de la realitat. Per què? Perquè per molta gent això és nou i sembla com que no podria passar mai, però és un dels riscos que hi ha, diguem-ne, en la vida quotidiana d'interacció i cal tenir-ho present per la formació, per la preparació dels professionals. Aquesta és la part preventiva. Afortunadament ara vivim un moment en el qual hi ha una decidida voluntat de denunciar i fer públics aquests fets perquè les víctimes i a l'entorn de les víctimes, així com abans els hi feia una vergonya, inclús pensaven que tenien una responsabilitat en això que els havia passat, afortunadament, després de totes les grans campanyes que fem o que s'han fet per diguem-ne, lluitar contra la violència de gènere, s'ha arribat a un moment en el qual s'ha fet un canvi substancial. Actualment les víctimes, les famílies, els entorns, saben que la responsabilitat d'aquests fets no és de les víctimes, sinó que tot el contrari, és dels agressors. Per tant, fer-ho públic no els comporta un rebuig o una crítica, i això jo crec que és un pas que hem fet, i això sí que crec que val la pena posar-ho en el positivo de la informació que doneu als mitjans de comunicació.
Tindria sentit en el context que vostè està explicant, tant des del punt de vista dels adolescents com els casos puntuals o no tan puntuals, diguem-ne, però sí, diguem-ne, molt més esporàdics, que parlàvem de menors, no?, de realment molt més menors, que es canviés des d'un punt de vista la tipificació legal del consentiment legal per la sexualitat, que ara estan els 14, que tirés més avall, o no és una qüestió que tingui sentit abordar-la quan estem parlant de menors d'edat en funció dels anys que puguin tenir des d'un punt de vista legal?
Jo crec que no cal. Jo crec que la dinàmica de les normes i de les lleis a Espanya és prou avançada, prou adequada per combatre els problemes de violència de gènere. El canvi sobre l'orientació del consentiment no afecta bàsicament aquests grups d'edat. Per tant, és bo tenir aquestes normes, és bo tenir un recurs per poder-les aplicar, però la gestió de la violència sexual en aquest període, diguem-ne, anterior als 14 anys, és prou adequat al que es fa en l'actualitat. I el que sí que cal és tenir clar que les famílies, els entorns educatius tinguin clar que aquest fet és un fet amb el que cal comptar-hi. És a dir, no només cal pensar que si eduquem els menors això no passarà. Aquesta és una part, diguem-ne, de l'equació, però cal tenir constància que els mestres, els monitors, els pares han de tenir, d'alguna manera, la consciència de que aquests són fenòmens que passen i que depèn de la seva capacitat preventiva d'evitar que passin. no simplement exclamar-se al final de com estan anant de malament les coses. Per què? Perquè hi ha elements que faciliten aquest tipus de comportament i que es poden regular i es poden anticipar. No al 100%, però sí d'alguna manera molt més rigorosa, molt més eficient.
El doctor Andrés Pueyo és catedràtic de Psicologia de la Violència de la Universitat de Barcelona. Avui estem parlant d'aquesta realitat, d'aquestes notícies que se'ns han anat acumulant aquests dies que us explicàvem aquí a través de la ràdio. No m'agradaria acabar aquesta conversa, professor, sense fer una referència al cas dels Estats Units. Vostè em deia al començar, no s'ha de barrejar, és diferent, segurament, no? És una, és sí, una qüestió fins i tot que pot tenir un punt específic dels Estats Units. El que ha passat als Estats Units, si aquí no passa, bàsicament, és per una qüestió de l'accés a les armes o hi ha alguna cosa més darrere?
Bueno, aquest, clar... A veure, aquí cal distingir el que és la gravetat i les conseqüències de l'acte, de l'atac. Aquests atacs no es poden fer amb armes que no siguin de la enorme potència danyina que tenen les armes semiautomàtiques, no? Sí. Jo recordo aquí a Hospitalet fa uns anys hi va haver un segrest d'una escola de primària, sí, en el qual un noi va entrar i naturalment la diferència entre Estats Units i Espanya és que aquest noi no anava armat. Simplement anava armat amb una espècie de pistola simulada, que naturalment la capacitat danyina que tenia era molt petita. Aquesta és una gran diferència, però a més d'aquesta diferència, als Estats Units hi ha tota una cultura on hi ha una, com diríem jo, una consideració heroica de les persones que salven i utilitzen les armes d'una manera absolutament, bueno, com la, així com la, com a, com Hollywood ens ha presentat a l'Oest, sí, etcètera, etcètera. Aquest és un element que no es comparteix en la majoria de països occidentals. I aquest element forma part de, diguem-ne, de les fantasies morboses, moltes vegades patològiques, que tenen aquests nois que cometen aquests gravíssims delictes als Estats Units. Probablement aquest imaginari d'utilitzar les armes com Rambo, amb àmbits d'aquest estil, difícilment es puguin traslladar a molts altres països, a banda de la dificultat de fer-les, no? Perquè naturalment no és gens fàcil. De fet, és més probable que a Europa hi hagi un atemptat comès per un lobo solitario, no?, que un atac amb armes. Realment aquesta diferència criminològica jo crec que explica bastant aquesta realitat.
Allà, diguem-ne, que s'ajunta aquest imaginari amb la possibilitat real, de facto, no?, d'arribar, va passar amb aquest noi, no?, diguem-ne, va arribar, va complir els 18 anys, i quan va tenir els 18 anys va poder entrar en una botiga i comprar l'armament que va considerar.
Bueno, en el gran succés de Sandy Hook, una escola de Connecticut fa uns anys, l'adolescent que va cometre l'agressió, els hi havien entrenat, la seva mare l'havia entrenat en utilitzar les armes, i a la premsa d'ahir, d'abans d'ahir, es veia com a la fira del rifle, no?, això que fan les
estats... Sí, de l'associació sexual del rifle, sí.
I nois que no tenien més de 10 anys que utilitzaven armes. Aquesta realitat cultural... jo crec que no és compartida a nivell mundial. Hi ha països, l'altre dia ho parlàvem, com Suïssa, i altres països com Austràlia, que hi ha una disponibilitat bastant gran d'armes, comparada, per exemple, amb el que seria el nostre entorn immediat. I aquests fenòmens no succeeixen. Jo crec que aquest és el component més particular que reuneix aquests fets, que, a més, gairebé en els últims 25 anys als Estats Units ja han hagut més de 150 atemptats d'aquest tipus, i a Europa el país que més n'ha tingut semblants ha sigut França, que ha tingut 5 atacs, però no d'aquesta gravetat i d'aquesta naturalesa, tot i que farà uns 15 anys hi va haver un atac d'un home adult amb un trastornat des del punt de vista psicopatològic que va matar 17 nens també en una guarderia, però són fets que formen part de la història criminològica i que d'alguna manera marquen dies i hores molt concretes d'una història negra, però que no es repeteix com als Estats Units. Als Estats Units realment això és prou freqüent com perquè passi quasi mensualment, repeteixo que no amb aquesta gravetat.
No, clar, i a més aquí, evidentment, vostè ara feia aquest referència a aquest cas d'Hospitalet, jo crec que recordo també un, crec que deu fer 7 anys, no sé si és el 2014 o el 2015, potser ho recordarà, no?, que hi havia un alumne, crec que va matar un professor en una escola a la zona de la Sagrera, a Barcelona, no?, però és a dir, són notícies realment que són molt puntuals i, evidentment, no tenen la magnitud per la facilitat o no d'accés a les armes, no, del que hi havia. Em sembla que hem perdut aquesta comunicació amb el doctor Antonio Andrés Pueyo, que és professor de Psicologia i Criminologia de la Universitat de Barcelona. De fet, és catedràtic de Psicologia per aquesta universitat i forma part del grup d'estudis avançats en violència. Fa molts anys que estan analitzant aquests fenòmens, no només entre menors i adolescents, sinó també, evidentment, amb adults. Se'ns havia trucat, se'ns havia tallat aquesta comunicació, doctor, però vaja, dèiem això, no? Vull dir que aquí, afortunadament, de casos en tenim menys i, evidentment, la magnitud dels que tenim no té res a veure.
Sí, de fet, a la literatura criminològica i a la història de la criminologia espanyola, assassinats de mestres per part d'un nen, només hi ha un cas que es conegui, almenys en els últims 80 anys, eh? Vull dir que són fets excepcionals. En canvi, Nord-Amèrica forma part d'una tradició delictiva que no és comuna a la resta del món.
Professor, un plaer haver-lo escoltat aquest matí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vostè.
Que vagi molt bé. Passen set minuts del punt de les 9 del matí. Que farem una pausa per la publicitat. Us deia que estem pendents també avui, evidentment, d'aquesta reunió extraordinària de govern. Hi ha aquest decret sobre el català damunt de la taula. Avui en parlarem. Estem pendents del que pugui passar o no a l'Hospitalet de Llobregat amb aquest desnonament, aquest desallotjament que estava previst per una nau on hi sobreviuen o hi malviuen una cinquantena de persones. Veurem si finalment l'Ajuntament decideix encara aguantar una mica més la situació i no executar-lo a l'espera de si aquestes persones marxen o no marxen. D'aquí uns minuts també estem en directe a l'Hospitalet de Llobregat i de tot plegat i d'alguna cosa més, com per exemple l'Andalusia, en parlem en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel, avui amb la Sílvia Angulo, amb el Roger Pidecabanyes i amb el Xavi Barrena. Serà just després d'una pausa breu, molt breu, per la publicitat.
Ràdio Estel.